Sindicats, Albert Murillo, Albert Cuesta, Geni Roca, benvinguts tots tres, com
bon
esteu?
Dia, feliços. Bona.
Presencials avui.
Presencials, presencials. Ens deia en Gerard López que tirarà segurament endavant aquesta comissió. Com està el nou web de la consulta, Geni Roca? El 9nconsulta2014.cat?
9nconsulta2014.cat. Amb això d'aquest procés que estem visquent, sí, una cosa que s'està fent molt bé, crec jo, és la vessant digital de tot plegat. Llavors, la convocatòria d'una consulta va venir acompanyada del llançament d'una web, que em sembla més que correcta. Em sembla, a part de que tècnicament està ben feta, està tolera bé si ho consultes des d'una tableta o si ho consultes des d'un mòbil o des d'on vulguis, a més d'això, és una web molt clara. Vull dir que el que fa és... explica, crec que molt bé... tots els ítems que poden preocupar a un ciutadà sobre això. La web està estructurada en tres apartats: els ciutadans que estan cridats a votar, com ho han de fer i on, i després, a més una peça d'actualitat, explica els tres instruments clau que donen peu a tot aquest procés: la llei, sí, el decret i les regles específiques d'aquesta consulta.
Hi ha moltes visites des de fora, oi?
Hi ha més d'un 10% de les visites que està rebent aquesta web venen de l'estranger.
Malgrat que no està en anglès, està en català i espanyol.
Malgrat que només està en català i espanyol, perquè al final va pel públic que va. Això, no és, sí, una eina, això és una eina per la ciutadania.
No
és
perquè
una eina
la gent vot el dia 9.
De promoció internacional ni res d'això. I la van posar en marxa el dissabte a 12:15 del migdia, i a data d'ara, diguéssim, de la mitjanit d'aquest vespre, acumula ja més de 140.000 visites. No està gens malament.
Escolteu-me una consulta. Avui em plantejava com es fa que una etiqueta tingui èxit, perquè això del Muts a la Gàbia, Muts i a la Gàbia ha triomfat, aquesta altra de pel·lis del TC o 9N d'Usobeïm, com es fa?
L'algoritme de Twitter, per la que parlem d'etiquetes de Twitter, sobretot, prima molt l'espontaneïtat i la velocitat. Per exemple, quan es va... per aconseguir un trending topic, que és allò que ens interessa tant als mitjans i que jo crec que amb els usuaris tampoc...
A mi em diuen coses que em costen de creure, però que són un fet perquè vosaltres els comproveu, que és que, per exemple, el dia de l'entrevista, el hashtag de l'entrevista que li van fer al Mas dissabte a la nit va ser trending topic mundial durant una estona.
Perquè va ser...
President Mas,
perquè va tenir molta velocitat. Això s'ha de planificar. Vull dir que els trending... les etiquetes que es vol que circulin molt no s'han de difondre gaire temps abans per evitar cremar-les.
El que es premia és el terme nou. És a dir, una etiqueta que es fa servir des de fa 3 mesos difícilment, sí, serà trending topic perquè no és nova.
Yeah.
Llavors has de proposar una etiqueta nova, és a dir, una conversa nova. Llavors el que et diuen és, aquestes són les converses dels que més es parla ara, de les noves. Llavors, per tant, el més adequat és que un grup de persones es posin d'acord per fer servir aquella etiqueta a partir d'un moment determinat.
Ja. A veure, en gota a gota s'omple el got. Aquesta és la filosofia de la plataforma, atenció, goteo.org, que busca finançament col·lectiu per desenvolupar projectes d'innovació. Albert Murillo, explica'ns això, perquè sí, estem dins d'una altra de les iniciatives dels innovadors.
És aquelles plataformes de micromecenatge, sí, que també funcionen i que van tenir un boom fa cosa un parell d'anys. I és molt curiós perquè hi ha una plataforma que es diu goteo.org, que és una plataforma que a mi sempre m'ha agradat moltíssim, que està feta a casa nostra i que, a més, jo penso que quina millor manera de definir una plataforma d'aquest tipus, veient quines són les iniciatives que la gent vol tirar endavant. Per exemple, ahir mirant aquesta pàgina, goteo.org, veig que una de les que ha acabat i que ha aconseguit els 6.000 euros que demanava és fer una plataforma que es diu Vigilant els diputats que ens representen. Quina és la gràcia d'aquesta...
Com els vigilen?
Doncs els vigilen donant a cadascun dels noms del Congrés de Diputats, en aquest cas del Congrés espanyol, què és el que fan durant el dia, si van a totes les, és a dir, totes les reunions, quines són les propostes que fan, si fan alguna pregunta, etc, etc. És una cosa que no es controla i que a partir d'ara, doncs, donant aquests diners, s'ha aconseguit fer aquesta plataforma i no només per una persona, sinó per tothom. Aquesta és la gràcia.
Quants usuaris hi ha en aquesta plataforma?
Doncs mira, 50.000 ja de moment registrats.
Déu-n'hi-do.
I mira, vam parlar amb l'Enric Sanabra, que és un dels responsables de Goteo, i ens explica quina va ser la idea principal principal de fer aquesta plataforma?
Bueno, Goteo ho vam concebre i va néixer amb la intenció d'aconseguir finançament, com ja estava succeint, de manera col·lectiva, a través de la xarxa, però per projectes que fossin clarament col·lectius i com a tals que oferissin doncs, un retorn a la societat en clau de recursos doncs, compartits, de coneixement, d'eines, que, bueno, que s'hagin finançat col·lectivament i que, per tant, tinguessin també un benefici col·lectiu.
Doncs queda claríssim, eh?
No, i està molt bé perquè tu, quan veus goteo.org, és, penso, és un termòmetre de què és el que necessita la societat. De veritat, o sigui, cadascuna de les coses que hi ha són coses molt pràctiques per a la societat i ell també ens diu i ens explica el per què.
Progressivament vam anar veient com projectes de caire ecològic, projectes que eren apostes per la transparència doncs, dels partits polítics o del govern, projectes que activaven programari per intercanvi de coneixement, intercanvi d'objectes, no? del que podríem dir economia col·laborativa. Uh-huh. Totes aquestes coses jo també les veig com un termòmetre, que potser per vies de finançament habituals, per ser molt nou el que plantegen, o ser una necessitat que ha trobat doncs, que se li tancaven portes de finançament amb el crowdfunding, dient, escolta, oi que això ho enteneu tots? Doncs jo necessito aquests recursos, o nosaltres necessitem aquests recursos i entre la suma de més gent doncs podem tirar endavant.
A veure, una altra qüestió. Estem a les portes de la Viqui Marató? És possible,
sí,
això?
Sí, sí. És la segona nit de la llengua al món digital. Es va fer l'any passat i què passarà durant aquells dies? Que gent que en sap molt, lingüistes, historiadors, etc., el que faran és treballar en 300 termes concrets de la Viquipèdia perquè es puguin, doncs, escriure. Per exemple, es parlarà o es faran entrades de explicar l'emissora La Pirenaica, que l'any 41 va ser la primera que va emetre en català, explicar-ho i fer-ho d'una forma històrica que és important.
Sí, 300 entrades que troben a faltar a la Viquipèdia.
Sí, i totes relacionades amb la llengua. És molt curiós perquè ja et dic, és fins a la matinada, però vam parlar amb l'Esther Franquesa, que és la directora de Política Lingüística, i ens explica una miqueta també com funciona aquesta trobada.
Consisteix en una cosa molt senzilla, que és en un temps molt rècord, d'una manera molt intensa, molt intensiva, millorar la informació sobre la història de la llengua del català, ampliar-la, és a dir, més informació i de més bona qualitat.
Doncs aquesta és una qüestió interessant. Recordem que en aquesta secció, al nostre Clicats, nosaltres voleu que participem, voleu que ens truqueu, que ens digueu quines coses us amoïnen de la tecnologia, perquè teniu a la vostra disposició en Genís, l'Albert Cuesta i l'Albert Murillo per resoldre-ho. Per tant, 93207474, mati@catradio.cat. Està fet internet i les aplicacions per la gent gran? Com ho veieu, això? Ha millorat el tema?
Jo crec que sí, però s'ha de rascar molt. Aplicacions per gent gran n'hi ha, existeixen, van molt bé per la gent gran, el que passa que s'ha de rascar d'una forma més dedicada que no pas les aplicacions.
Un moment, Albert Cuesta, t'estan trucant?
No, és la ferramenta que tenim.
La ferramenta
que tenim
nova.
Pensat, s'ha
revolucionat.
S'ha revoltat.
Continua, Albert.
Doncs, per exemple, aplicacions, telèfons com iPhone o Android,
sí,
tenen dues aplicacions de forma interna que es poden fer servir si ets una persona que doncs, tens problemes visuals. Una, per exemple, l'iOS, és el VoiceOver, és a dir, el fet de poder anar a tots els continguts del telèfon amb la veu o d'una forma molt fàcil amb el dit. Cosa important per la gent gran que li costa o que té dits molt grans o que li costa fer-ho. I després, jo també us he portat, vull comentar, que es troba molt per Android. El 80 o 70% de la gent té Android, telèfons Android, i hi ha aplicacions que el que fan és canviar-te totalment l'escriptori del telèfon amb botons molt grans i fent-te una, diguem-ne, una forma molt més senzilla de treballar. Això penso que la gent gran s'ho instal·la poc perquè jo crec que ha de ser ajudada per gent una mica més jove, però de veritat que el telèfon es converteix en un altre totalment diferent i que fa que doncs, la gent hi pugui treballar o fer-lo servir d'una manera més fàcil. I després jocs. També hi ha jocs per gent gran.
Sí.
Recordeu aquell, el Big Brain?
Hi ha jocs que normalment pobres descuida els nets, els seus jocs.
Sí, també. Sí. Per cert, hi ha aplicacions de...
per compartir.
Que cuiden nens. Hi ha aplicacions que cuiden nens.
Que cuiden nens. Genís, aquesta seria una línia molt interessant.
No, ja tenim una idea.
Ahir vaig veure una aplicació que el que fa és explicar contes pels nets. A través de la càmera del telèfon pots fer un conte, explicar un conte perquè després el pugui veure a temps real amb tu, el nen.
Oh.
Això és maco.
Sí, quan no tens l'àvia a prop,
Sí, exacte.
Oh, això és bonic,
sí,
no?
Sí, sí.
Què
sí,
us
sí.
sembla, això? Està bé, escolta, a coses que ens han preguntat els nostres oients. Quins permisos s'ha de donar a les aplicacions quan te les descarregues?
Home, normalment la gent dona els permisos que els hi demanen, perquè no hi ha massa opció, no?
Sempre
quan descarregues,
sí, no?
Quan te descarregues l'opció... Mira, avui, ara quan abans d'entrar a l'estudi, comentàvem amb l'Albert Cuesta una notícia a Anglaterra, a Londres, d'un experiment que han fet uns juristes i en una aplicació havien afegit una clàusula que li deien clàusula Herodes, que deia, si acceptes aquesta clàusula, cediràs eterna, per l'eternitat, el teu primer fill. I la gent feia acceptar.
Què dius?
Perquè no llegeix al final, no?
Escolta'm, Albert, Nearfield Communication, gasta molta energia aquesta aplicació?
Expliquem abans que el Nearfield Communication, que es coneix per les sigles NFC, és aquesta tecnologia que serveix per pagar o per identificar-te amb el telèfon mòbil,
sí.
Que pràcticament tots els telèfons del mercat d'una certa gamma ja el portaven i que ara s'ha posat de moda parlar-ne,
sí.
Perquè l'ha incorporat per primera vegada a l'iPhone d'Apple.
Sí.
Bé, la resposta a la pregunta sobre si gasta molta bateria és que no, gairebé no necessita energia, perquè l'NFC té un abast de 4 centímetres, i fins que no acosta realment el telèfon al terminal on t'has de pagar, on t'has d'identificar, no consumeix res. Per comparació, l'abast del Bluetooth són 10 metres. Penseu que amb els dos elements del mòbil que consumeixen més energia són, però de llarg, la pantalla, que la tenim sí. cada vegada més estona encesa, i les connexions de xarxa, siguin la connexió de l'operadora o la connexió wifi.
Escolti, senyor Cuesta, quina és la ferramenta exactament que avui, diabòlicament, estan aquí confabulats vostè i Albert Murillo?
No, de fet,
perquè han vingut amb una mena de capsa de cartró.
Potser que ho expliqui l'Albert.
Sí, mira,
amb un mòbil a dins.
Sí, perquè el mòbil és el menys important, i avui hem substituït la ferramenta de cada setmana.
I ara pretenen que jo m'ho posi.
Ho hem substituït per la cartrumenta.
La cartrumenta, exacte. Mira, en aquests moments estàs mirant a través d'un...
Pots moure't?
No, com vols que em mogui? Si me'n vaig cap a una galàxia.
Mira, això
hi ha una
si...
mena de King Kong a sobre
Godzilla.
De...
Sí, tu ets Godzilla.
Godzilla. I has jo sóc Godzilla?
I has de disparar els helicòpters...
Si volíeu insultar, podíeu trobar fórmules més
no,
fàcils.
Però has de matar aquests helicòpters
sí?
cridant perquè ets Godzilla.
Com? He de cridar?
Sí,
si fas... Ai,
arr, sí. No va, no en mato ni un.
Home.
I m'he de bellugar o no?
Una mica.
No, doncs no en mato.
Mira,
cap,
això es diu Google Cardboard.
Ha dit Cardboard no sé què.
Ah.
S'ha espatllat. Nova etiqueta escanejada, diu. No.
Això és que s'ha mogut i ha detectat a l'NFC.
Carles Pasqual ha entrat aquí, Godzilla 2, a veure si em mata algun d'helicòpter.
Saps qui hi ha darrere d'aquestes ulleres? Google.
Qui? Què dius ara?
Google. Això ho he comprat jo, m'ha arribat avui per $25.
Són les altres ulleres de Google.
Sí, molt més barates, en el qual tu pots posar un telèfon mòbil,
sí?
Fer jocs. Per exemple, com aquest que hem vist, partit la pantalla en dues,
sí.
Llavors tens la sensació de tres dimensions. No només això, sinó que l'aplicació de YouTube té un mode en 3D que tu pots mirar-ho per aquí i sembla que estiguis a una pantalla
si
a un cinema.
I si m'he marejat perquè estic cansada, no?
No, és normal. No, és normal. Perquè,
ah, és
perquè,
normal que
sí, perquè el que estàs veient és una perspectiva en tres dimensions que és virtual i fa que...
Geni Roca, posa-te-les ara si tu mates algun bitxo, perquè jo no he aconseguit matar ni un tris.
Unes ulleres de cartró, eh?
Fixeu-vos que passa el mateix que passa amb les Google Glass, que tots els que portem ulleres per fer servir això ens les hem de treure.
Sí. Jo no he aconseguit liquidar ni un helicòpter de moment, eh?
Bé, ara ho faré jo.
Aquestes ulleres són una cosa que sempre m'ha fascinat molt, que és, amb tecnologia, és molt recomanable no opinar si no ho has provat.
Mm-hmm.
Perquè les veus i penses, vaja, Andròmina,
sí.
I te les poses i dius, ostres, realment han aconseguit un efecte d'estereoscòpia.
De fet, la gent es pensava que era una broma en el moment que va ser presentat i després es van donar compte que no, que realment. I aquesta, bé, per exemple, ara que hem provat aquest joc, que es diu Virtual Kaiju 3D, que l'ha fet una gent de Lacan i que ha estat un dels primers jocs preparats per aquestes ulleres.
I només costa 69 cèntims.
Exacte. Però a veure, nosaltres com sabem el que fem aquí amb en Carles Pasqual és espiar-vos durant tota la setmana. Albert Cuesta, Geni Roca i Albert Murillo. Aquesta setmana ho hem tornat a fer. Hem espiat el vostre timeline a Twitter d'aquesta setmana i en Carles ha triat un de l'Albert Cuesta.
És molt bo, eh?
Diu, la piràmide de necessitats humanes de Maslow adaptada a l'era digital. I aleshores explica't, Albert Cuesta.
Sabeu que la piràmide de necessitats humanes de Maslow és això, una piràmide que explica per ordre d'importància quines són les coses que l'humà necessita per viure.
Sí.
I a la part d'alta, que és la menys important, doncs hi ha la creativitat, el talent, a sota hi ha l'autoestima, a sota hi ha l'amor i la pertinença, és a dir, les relacions amb els amics, la família,
sí, sí.
A sota hi ha la seguretat, l'estabilitat, la llibertat, el no tenir por, la necessitat bàsica de la piràmide de Maslow original són les necessitats fisiològiques, sí. És a dir, alimentar-se, obtenir aigua, tenir algun lloc on acollir-te, i hi han afegit uns senyors, hi han afegit dues necessitats encara més bàsiques a l'era digital, que una és disposar de cobertura wifi, bàsic. I l'altra, naturalment, és tenir bateria, tenir càrrega la bateria al mòbil.
Jo crec que és bastant encertat,
és molt encertat, Albert. És molt encertat.
Et sents identificat,
jo em sento perfectament identificat.
Tu també, no?
Em vaig veure, a casa em deien, soc un temerari, surto de casa amb només un 15% de bateria.
Això t'ho va dir un
fill. M'agrada el risc.
M'agrada el risc. Escolteu una cosa, abans de marxar. Corre per la xarxa aquesta operació que, com que ara les dades nostres, les dades de l'IDESCAT es faran servir per el registre de la consulta, hi ha gent que diu, home, per què faran servir les meves dades sense el meu permís? Les dades personals que nosaltres cedim a la xarxa, les cedim amb quin nivell de privacitat, diguem, perquè la gent les pugui utilitzar? En el cas de l'IDESCAT és evident que són públiques.
En el cas de l'IDESCAT són públiques, però això és un acord tàcit que tu signes cada cop que cedeixes dades a algú. Quan demanes una targeta de crèdit, però no només a internet, quan demanes una targeta de crèdit i signes el contracte amb el banc, una d'aquelles clàusules parla de cessió de dades. Quan demanes la targeta del Corte Inglés, una d'aquelles clàusules parla de cessió de dades. És com això de aceptar quan te descarregues una aplicació que moltes vegades autoritzes coses que no estan clares.
I a més a més, no, el pitjor és que en moltes aplicacions no pots triar quins permisos concedeixes.
Exacte.
És a dir, si no t'agrada aquest permís, has de deixar d'utilitzar l'aplicació.
El que és rellevant és que hem de ser conscients de que ara, amb el tema d'internet, tots estan agafant molta prudència amb això de les dades.
De fet, t'ho pregunten tot.
Amb això de les dades.
Puc utilitzar les teves dades per fer això i
per
fer allò?
Però la por l'hem de tenir no només amb internet, o el respecte o la prudència l'hem de tenir només amb internet, sinó amb tot. Posaré un exemple. La majoria de cotxes ara tenen ordinador de a bordo, sí, encara que tu no ho sàpigues. Val? Llavors, el cotxe sap si de mitja vas a 130 o a 150 o a 170 per hora. Tens un GPS. Per tant, el cotxe pot començar a saber si tu, amb el teu cotxe, per autopista vas a més de 120 per hora. Si aquesta informació la sap el cotxe, aquesta informació la sap el taller, aquesta informació la sap el fabricant de cotxes. I si el fabricant de cotxes ven a l'asseguradora informació de com condueixes i això modifica la quota de la teva assegurança?
Ai. És que, de fet, ja hi ha dues... A Espanya, que jo conegui, hi ha dues, com a mínim, dues companyies d'assegurances que tenen modalitats que tu et deixes instal·lar un dispositiu
al
cotxe
directament.
Per fer-te fins entre un 30 i un 40% de descompte, segons com condueixes, quin percentatge d'hores i de quilòmetres condueixes a dins i a fora de zona urbana i si et passes molt de velocitat o no.
Descompte. Més endavant, recàrrec, ja ho veuràs.
Efectivament.
Ai, Déu meu. Moltes gràcies, Albert Cuesta, Geni Roca i Albert Murillo. Ens trobem dimarts que ve al Clicats.
Adéu-siau.
Adéu-siau.